Radio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Set minuts que ha passat a la una del migdia. Voronkova, què tal?
Molt bé, aquí.
Com estàs?
Una mica mucosa, però bé, amb ganes i contenta.
Ara ja estem tots una miqueta.
Sí, estem aquí enganxats amb aquest virus estrany, però tot bé.
En fi, és el que hi ha.
Sí, contenta, no obstant, contenta, amb
sí?
ganes.
Sí?
Va. Sí,
escolta'm, ganes. Avui un nom sobre la taula, ho dèiem aquest matí, a mi em sorprenia molt. Ha mort als 35 anys la soprano Jodie DeVos, una gran promesa de l'òpera mundial, molt coneguda a França, tot i que ella era de Bèlgica, i que havia de debutar
el febrer passat,
al Liceu.
Sí. No l'hem pogut gaudir en directe nosaltres.
No. En fi, que se'n va una de les grans promeses del món de l'òpera, que crec que el món de l'òpera no va gaire sobrada de promeses.
No, i menys amb aquesta tessitura de coloratura, recordem-lo dels Gorgoritos, que ella és una jefa.
Mira. Quina veu, eh?
Sí, quina passada. Bueno, per sort ens queden aquests enregistraments, que són una fantasia, i bueno, que descansi en pau, tu.
Sí.
Quina paneta.
En fi, volíem començar apuntant aquesta notícia que la comentàvem també aquest matí, dèiem, la parlarem també amb la Maria un dia com avui, evidentment. Però ens vens a parlar d'un altre nom.
Sí. És una mica... Bueno, aquestes coses que a mi em passen, que ve una amiga, em diu coses, i jo vaig i les porto a la ràdio.
Doncs em sembla perfecte.
Sí, perquè, bueno, ella aquest dissabte va al Liceu a veure la darrera producció d'aquesta temporada, que és Adriana Lecouvreur, de Chilea.
Sí.
I li passa, pobreta meva, que està molt bé, que no té ni idea. Però és que no té ni idea ni de què va l'òpera, ni qui és el compositor, no sap res de res. Em va dir, ai, per favor, em fa 5 cèntims, i vaig pensar, tate, que aquesta obra...
I vas pensar, escolta, Ràdio Estel.
Clar, vaig pensar, sí, probablement li passa més gent.
Sí.
Li passa més gent, doncs res, doncs en parlaré a la ràdio, perquè és veritat que no és una obra tan coneguda com Traviates i Bohems, Però he pensat que és una obra molt, molt guai, a més jo vaig tenir la sort de veure'l, crec que el 2011, i bueno, escolta'm, anem a parlar-vos avui, doncs això, d'Adriana Lecouvreur, de Francesco Chilea, argument, història, curiositat, i, vamos, que us faig una posada a punt perquè aneu a veure-la si teniu ganes.
Meravellós.
A tope.
Però no comencem això, Maria.
Doncs jo crec que a mi m'agrada començar ja por lo mío, que són les raons per les quals jo, Maria, recomano aquest títol, perquè com que no té la popularitat d'altres, però té molt raons de molt de pes perquè hi aneu a veure-la. Vale. Comencem. La primera d'aquesta producció que hi ha ara mateix a Liceu. El vestuari és per morir-se de bonic, Joan. És una cosa que és absolutament top. Qui l'ha fet? Doncs ha fet la Brigitte, perdoneu-me, alemany, Reifstuhl, crec que ho he dit bé aquesta vegada, crec. Bueno, qui és aquesta dona, la Brigitte? La Brigitte és una de les figures més potents del panorama líric. Vull dir, jo, cada vegada que fa una cosa aquesta senyora, jo dic, Dios mío, quiero seis trajes de...
Sí. Val.
No, vull dir, i ara que està tan a tope, la penya que està a tope con los Bridgerton,
sí?
Pues aquí. I aquí, a un pam de nas ho teniu.
Val, és una passada.
És molt guapo el vestuari. La segona, i aquesta a mi m'agrada, perquè me gusta el marro, i és que la història està basada en fets reals. Sí, sí, sí. És veritat que ha anat evolucionant, s'ha convertit en una espècie com de mite, de llegenda, però què passa? Que lo real mola. El salseo, què ha passat?
Saber què ha passat,
sí,
això.
Sí, 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 sí. Evidentment, la història s'ha anat fent gran, i després es va portar al teatre, i més endavant a l'òpera. I és cert, aquí ho reconec, que ja, jo lo bueno lo digo, pero lo malo también. Que l'argument de l'obra, de l'òpera, vaja, és una mica complex i difícil de seguir.
Vale?
Perquè, bueno, Xile es va saltar algunes cosetes importants, sí, a nivell història i trama.
Va desbrossar, igual ens hem passat.
Sí, bueno, esto da igual, y esto también da igual, així que hi ha coses que passen una mica random, i dius, què ha passat? Però, no passa res, perquè aquí em teniu a mi, que us ho explicaré tot, i ja veureu que en realitat la història mola i mola fort, vale? Tercera, i que va en realitat en relació amb aquesta segona. L'argument ens parla d'un triangle amorós, i ja sabeu que esto a mi me gusta, i alerta de rivalitats i rencilles que generen dos mons, el món de l'espectacle i el món de la política.
Ui!
Oh!
Compte aquí,
Sí, m'agrada. Té xitxa, és interessant.
Sí, sí,
i a més,
sí,
saber que està basat en fets reals, més. És com, sí, me mola. Què tenim? Doncs tenim una celebrity i un trepa polític, i mola. És una bona fórmula, trobo.
Sí.
Vale? La quarta, l'escenografia. L'escenografia és, de veritat, absolutament brutal. L'ha dissenyat Charles Edwards, que a part de ser escenògraf, ell també és director d'escena i a part també és il·luminador. Amb la qual cosa, què passa? Que es nota que tot aquest senyor, tot el que ell posa sobre l'escenari, a part de ser espectacular, perquè és que ho és, entre d'altres coses, i a mi m'encanta, veurem les bambolines de la Comèdia Francesa.
Home.
A dalt de l'is... No, que bonico, por favor. Bueno, a part de ser tot molt guai, està posat en molt de sentit comú. O sigui, no hi ha aquella pompa de, bueno, lo pongo porque puedo, porque tengo el dinero, porque... No. Tot va remant sempre a favor de la història i està tot superpensat, superjustificat i és molt espectacular. Cinquena.
Vinga.
Cinquena. La posada en escena.
Más lo tuyo, això,
Sí. és que està molt bé aquesta producció. És que està molt bé, està molt, molt guai. Sí. És de l'escocès David McVicar i és molt crua, molt realista i, a més, està plena de detallets.
M'encanta una mica.
Plena de detallets. O sigui, es nota que hi ha un treball com dramatúrgic, actoral, molt xulo, molt xulo. A més, quins són aquests detallets? Doncs podrem veure meravelles com la recreació d'un ball de la cort com els que es realitzaven a Versalles. Que és molt guapo.
Compte,
eh? Sí. Està molt mimada, està molt cuidada. I, a més, té una cosa a mi que m'agrada moltíssim, com a persona de teatre, també, que és que les accions no són simulades. Què vull dir? Doncs que els petons són petons, el contacte és contacte, tot és molt carnal, tot és molt passional, i a mi quan passa això a l'òpera em revifa la força de les arts en viu i, oye, que me pone esta cosa artesanal i mimada. I ja, per últim, sisena i última raó per la qual us recomano l'obra, és que musicalment és molt potent. És veritat que no té la fama, però és que els rols protagònics són la bomba. Per les cantants, per les sopranos, el rol d'Adriana és un paper tan desitjat com una butterfly i una traviata. Això és així. Per què? Doncs perquè, a part de tenir momentazos a nivell vocal, és que també és molt fort a nivell interpretatiu, a nivell recitatiu. O sigui, és per flipar tulipes. I a més, en aquesta ocasió doncs, teniu un repartiment bastant de luxe i crec que podeu gaudir i gaudir-ho molt fort a nivell musical. I també hi tinc un parell d'amics i molta sort, Anaïs Mas Llorenç, molta sort, Marc Sala, sois lo más, os quiero. I la resta aneu a veure-ho perquè mola. Ai.
Lord, I
Què, comencem pel principi, com deies, sempre?
Sí, vamos allà. Qui és el compositor d'aquesta obra? Doncs és Francesco Cilea, que és veritat que ara no és el compositor que tenim a la punta de la llengua.
No sol ser.
No, però...
No sol ser...
No és el primero, no és Verdi. Però sí, va ser en el seu moment un compositor molt i molt destacat. A l'època la patava bastant. Ell neix, perquè l'ubiquem més o menys, l'any 1866 a Calàbria i es va formar a Nàpols. I per què es va fer famós aquest home? Doncs per la seva òpera L'Arlésienne, que dius, ara d'entrada no et sonarà L'Arlésienne, però estic segura que els més ficats així al mundillo de la lírica la teniu al cap. Per què? Perquè Josep Carreras va popularitzar l'ària El Lamento di Federico en la producció dels Tres Tenors. Doncs aquest Lamento di Federico és de L'Arlésienne de Cilea. Así que tan desconocido al final no és.
Ara.
¿Vale? Qui va ser Cilea? Doncs també va ser molt reconegut a la seva època, que això m'agrada molt, per la seva labor pedagògica, perquè a part de compositor, doncs era el director del Conservatori de Nàpols i després del de Palermo. I amb aquesta posició, que li faria bastant, entre cometes, poder, va fer una feina divulgativa de la música italiana molt potent. Així que passa, Joan, que ja som fans, eh? Per què? Perquè tothom que es dediqui a divulgar és amigo. És amigo. És amigo tuyo, és amigo mío y es amigo de todos. És maco, eh?
Sí, home, sí.
És heavy,
és potent.
És molt potent. Vamos, de què va l'estil del Cilea? Doncs s'engloba dins de la corrent verista, que ja la paraula ja ens indica una miqueta de què va el rotllo, perquè el propòsit era retratar la vida real i les emocions humanes, però amb naturalitat i realisme. Amb quin propòsit, amb quin objectiu? Doncs per crear un efecte molt més empàtic envers l'espectador. I crec que Cilea amb això és un jefazo absolut. I sí que és veritat que ell no va ser el creador o el precursor de l'estil, però sí que hem de dir que va tenir un paper superimportant en quant a la popularització i sobretot al desenvolupament de l'estil. Perquè ja hem parlat del verisme amb Pagliacci o sobretot amb Cavalleria Rusticana, que n'hem parlat en aquest programa, que és veritat que eren obres molt crues, molt reals, que connectaven molt. I què fa Cilea per aquest estil? Doncs afegir-hi un plus de refinament en l'orquestració. I sobretot va ser, si em preguntes a mi, un mestre en la creació d'atmosferes emocionals. Clar, això et porta a l'empatia i a sentir-ho tot amb el personatge que, bueno, que de gustito, de gustito. I també és un dels primers dins dels corrents... dels que fan millor dins de la corrent verista començar a aplicar noves tècniques, noves cosetes que venien, com per exemple, i ho podem sentir en aquesta òpera, els leitmotivs que estava popularitzant Wagner. I això és interesting.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quina música, eh?
És que és molt potent.
Sí.
Molt emocional, acompanya molt bé cada moment. I està molt guai. Parlem del libretto.
Vinga.
Què ens hi trobem? Bueno, el libretto és d'Arturo Colautti, que va agafar l'argument, com us deia abans, de l'obra de teatre homònima d'Eugen Scribe, que aquest cognom ja ens sona perquè ja va ser font d'inspiració de moltes òperes que hem parlat aquí, com l'Elisir de Mole o Un ballo in màscara. I com hem dit al principi, està basat en una sèrie de successos, direm, mitjanament corroborats, vale, del segle XVIII. O sigui, la persona Adriana va existir, la història va existir, però després coses que, bueno, no sabem. Vale. La història real, com dèiem, es va convertir en llegenda. Però de què ens parla? Doncs de l'actriu francesa Adriana Lecouvreur, que va ser tota una diva, una celebrity del firmamento del panorama de la Comèdia Francesa, el Teatre Nacional de França, que, o sigui, era tan top que un dels seus admiradors era Voltaire. Clar.
Compte aquí, eh?
No, estem parlant d'una senyora que va ser molt heavy, vale? Molt top. Qui era aquesta senyora?
Bona pregunta.
Clar, jo us ho explico. Doncs l'autèntica Adriana, des de molt joveneta, val a dir que provenia d'una família molt humil, sí. Aleshores, des de molt joveneta ja es posa a treballar. I on es posa a treballar? Doncs s'enrola en una companyia de teatre, de teatres d'aquests ambulants. I què passa? Doncs que de seguida comença a destacar. La tia té un talentazo, ¿vale? I quan arriba a París, que ja portava un parell d'anys així en gira i petant-la molt fort, passa que comença a ser famosa no només per la seva interpretació, sinó per la seva col·lecció d'amants i admiradors. Vale, perquè aquestes coses succeeixen.
Sí, vale? Sí, ja passa això.
I entre tots aquells amants i admiradors resulta que es trobava un membre de la Comédie Française, cosa que va facilitar l'ingrés d'ella en el que era el teatre més top dels tops d'aquell moment. I un cop que arriba allà, l'èxit no es fa esperar. Vale? Perquè mamà no sense. El que és cert és que Adriana tenia un talentazo que, vamos, que si tu veus les cròniques de l'època, les crítiques i, sobretot, el llegat que ha deixat en la forma d'interpretar, que després hi entrarem, és una passada.
Sí, eh?
Sí. Què passa? Doncs que ella, en molt poc temps, es converteix en l'actriu més popular del seu temps. Això és real, eh? Això no és llegenda, això és tal qual. I què passa? Per què es converteix en l'actriu més popular? Perquè ella soleta, perquè ole su toto, sacseja el món de la interpretació. Com? Doncs substitueix la declamació, aquella tan carrinclona.
Sí.
Oh, tu, por, oh, ángel, de amor.
Clar.
Doncs ella, soleta, decideix que això no va, que això no és natural, i comença a dir el text d'una forma molt més natural i orgànica.
Amiga.
És ella. No los dramaturgos, directores... No. Que luego...
Que, dius, oiga,
que després
fallar.
Això en tècnica teatral no sé per què s'oblida, però clar. Aquí la tenemos, aquí, Adriana, molt bé, molt bé. Què passa? Doncs que allò ho va canviar tot, però és que ho va canviar tot fins clar. A dia d'avui, eh? Així que, por favor, Adriana no és moco de pavo. Normal que s'hagi convertit en llegenda, aquesta.
Clar, evidentment.
Va. Resumint, Adriana Lecouvreur era bàsicament la més top de les tops, va eclipsar a qualsevol rival escènic i va canviar la forma de fer teatre per sempre. Ens agrada, Adriana, està guai.
Absolutament.
Està guai. Què passa? Doncs que en el terreny amorós aquest que dèiem, que ja era notícia, ja havia xivarria... Doncs, sí, perdó.
Com?
És la gent fent murmuris. Sí, sí. Són els murmuris de la gent. Oh, l'Adriana, ja, prou. Joan, per favor, que em deies. Bueno, resulta ser que un dels seus amants més cèlebres, perquè també va ser l'últim,
sí.
va ser el mariscal Maurice de Saxe, que... No de sex, Joan, per favor.
No,
per favor.
No
de Sajonia, de Sajonia.
M'he comportat.
De Sajonia. Per favor, la raïs. Compórtese. Bueno, qui és aquest de Saxe, que no de sex?
Sí.
És un dels estrategues clau per la guerra entre França i l'imperi austrohongarès. Clar, no és moco de pau, tampoc el senyor.
Tampoc,
no està mal. I alerta que la part important de tot això que estem explicant és la de amante. Clar. Per què? Perquè el militar ja mantenia una relació amb la duquesa de Bouillon.
Sí.
Perquè clarament he dit duquesa. Què vull dir amb això? Que el de Saxe, el de ser duc, li cridava l'atenció.
Sí.
Per què? Bueno, perquè el bon home volia seguir acumulant poder i influència.
Claro.
De mariscal de campo a duque, pues hay un tramo.
Sí.
I aquí, en aquest punt, és on comença aquest mite, aquesta llegenda. Perquè en aquest triangle amorós és justament la gelosia de la duquesa de Bouillon la que fa estralls precipitant un final tràgic.
Ai.
I dius, quin és? A qui vull? Segons s'explica, diuen que Adriana, que en aquell moment té 38 anyets,
sí.
estava, bueno, com dèiem, al top de la seva carrera. I estava allà a la Comédie Française i comença a trobar-se malament durant una funció. Tant és així que no pot ni acabar-la.
Fixa't.
En qüestió d'hores, la notícia commocionava el públic. La diva s'havia mort.
No.
Sí. Sí. Suposadament, el que havia passat és que la duquesa li havia enviat un ram de violetes enverinades.
No.
Sí. Hombre, morir por ramo de flores me parece como súper poético.
Sí,
o sea, es el epítome del romanticismo.
Sí.
Olia unes violetes i morir. O sea, guau. I és veritat que, tot i que fins a dia d'avui no s'ha pogut demostrar aquest crim, el mite de la dida assassinada i la llegenda d'aquesta història de les violetes assassines, doncs ha anat creixent, i aquí tenim aquesta magnífica òpera retractant aquest moment.
Déu-n'hi-do, la potència.
Pues que t'ho he dit, que és super... És una passada.
Sí, sí, sí.
No és una
passada.
Vull dir, l'obra no té res a envejar-li una butterfly. Sí, sí, sí. És molt potent, molt potent, molt potent. Bueno, com dèiem, l'entre cometes, gràcia del libretto per mi, d'Arturo sí. Colauti, és que aquest senyor, a part de ser escriptor i llibretista, va començar la seva carrera com a periodista. Què passa? Doncs que, en aquest cas, la forma com té ell d'afrontar els successos i, sobretot, aquestes rencilles i la implicació política dels mateixos, doncs, la veritat és que li donen una volteta de full bastant, bastant interessant. Perquè té com detalls, té certs guinyitos que, per convencions teatrals, es van tractar d'una manera potser més subtil a l'obra de teatre. I aquí és més punt.
No,
ell mete el dedo en la llaga, perquè li ha tot igual.
Val.
I per aquells que estigueu pensant, aviam, Maria Broncova, has dit abans que l'argument és difícil, l'han rebessat, que sí, ho he dit. Sí. I sí, és veritat, teniu raó. Però vull deixar molt clar aquí, reivindicant aquest pobre home, que la culpa no va ser pas de Colauti. No és el libretista el culpable d'això, va ser el Xilea. Que ja ho he dit, es va posar a tallar coses perquè, segons ell, la música fluïa millor. I, a ver, el libreto per se mola, però clar, si tenemos a Xilea ahí cortando because potatoes, la informació doncs no acaba d'arribar al públic expert una mica i bueno, passa lo que passa. Però, com hem dit, aquí estoy jo, us ho he explicat tot, i jo crec que amb tot el que us diré a aquest programa podeu seguir-la sense cap mena de problema.
Sí, eh?
Sí.
Genialíssim.
Sí.
Scostatevi, profani! Nel comene son io.
Mira, la veritat que m'encanta quan l'òpera es posa així de dramàtica, eh?
Ah, pues que ja... Va dir, l'argument no és que sigui molt l'amiguisme, eh?
No, però...
Huele més flores y muere.
Clar.
Pip, luego viene una palabra fea y malsonante, que ella grita.
Sí. Ai.
L'emoció. Vinga, va. Ara sí, perquè ja no tingueu cap queixa i podeu gaudir l'obra a tope. Us explico tot l'argument acte per acte perquè gaudiu de la producció sense pensar en res més.
Som-hi.
Posaré el focus en els personatges principals, tot i que hi ha secundaris, perquè ja quedi, vamos, más claro agua. Tenim quatre actes.
Uh-huh.
En el primer, mira, és que això ho he de dir, comença en aquesta producció amb un bus de Molière. I jo ja aquí, ja em tenien el cor, ja està.
Clar,
em tenien a la butxaca, saps? Ja estava. Bueno, aquí en aquest primer acte coneixem a la prota, la famosa actriu de la Comèdia Francesa. I el primer que veiem, a part d'aquella és una gran diva de l'escena, és que està enamorada de Maurizio, que està italianitzat. I aquest Maurizio ja surt perfectament retratat com un noble amb fortíssimes ambicions polítiques i que està compromès amb la princesa, o sigui, ja li donen aquesta volteta, vamos a dejarlo clarísimo, amb la princesa de Bouillon per, entre d'altres, guanyar-se el títol.
Val.
Claro, de noble, pues, al supertop. Yo soy príncipe, soy la caña. Apareix també aquí, en aquest punt, un nou personatge en discòrdia que serà important. Aquest és Michonnet. Qui és Michonnet? És el director del teatre. Que te hace gracia el nombre ya.
També ets el que perdo cada dia, sí.
Ai, no, por Dios. Voy a seguir, Joan?
Sí,
no
has escoltat res. No escoltat res.
Doncs qui és Michonnet?
Michonnet.
El Michonnet. És el director del teatre i admirador secret d'Adriana.
Ai, pobre.
Clar. Bueno, tenia admiradors a dojo, també està
dit.
I què està passant? Doncs aquest senyor està fent una festa a casa seva. Amb quines pretensions? Bueno, pues un poco de ligoteo, con su admirada. Clar. Però què passa? Que nada de ligoteo. Per què? Perquè Adriana no està per la labor. Adriana està amb el Maurizio, que està en l'un pau l'altre. I què passa? La gelosia fa presència en escena. I no només la del mitjonet. No. Sinó de la tercera en discòrdia del triangle amorós que comentaven.
Ai.
Clar, la princesa de Bouillon s'adona de que la seva relació està en perill. I ella, que de fleuma no té un pèl, no pensa quedar-se aquí a peta davant de la situació.
Clar.
I així ens plantem el segon acte. Maurizio i la princesa estan a casa discutint.
Mm-hmm.
Que és normal. Te he visto hablando con la otra, ¿qué estás haciendo?
Claro.
¿Qué estás haciendo? I ell, que se sent acorralat, doncs acaba confessant-li que està enamorat d'un altre. Però decideix mantenir la identitat d'aquest altre, que ella ja ho sap, però d'igual, en secret. Ja diu, muy bien.
Clar.
Muy bien. Estas tenemos, no? D'acord, doncs jo, que sóc la princesa, ja sé de qui es tracta, però, com que tu creus que això és una sospita i m'has fet una confessió, doncs jo ara desenmascararé a la meva rival perquè no se diga.
Clar.
Que jo paranoia no tengo, que jo sé de què va el rotllo.
Soy princesa.
Correcte, correcte. Però no princesa fleuma Disney.
No.
Què passa? Doncs la princesa intercepta una trobada entre Adriana i Maurizio.
Ai.
I clar, davant l'evidència, doncs ja declara obertament la seva rivalitat amb l'actriu de forma absolutament despietada.
Ho hem de dir, això, eh? Els amants a l'òpera no tenen gaire sort, eh? Sempre els pillen.
Sí. Bueno, basado en hechos reales, eh?
Sí, recordem.
Bueno, què passa? Amb el marroquí servit a taula, ens plantem a l'acte tercer.
Val.
A l'acte tercer, on ens trobem al teatre, i ja tenim a Adriana interpretant un paper que resulta que la princesa, quan el veu, percep que és una burla cap a ella.
Ai!
Clar, evidentment és una cornuda, eh? És una cornuda, és una mica com la ratonera de Hamlet, una mica.
Cornuda i burlada, eh?
No sabemos si és paranoia de la princesa, si vale. Adriana... Vull dir, al final... En fi. Què passa? Que la princesa està fins al monyo i decideix posar fi a tota aquella situació. I aquí, alerta, això és important. Això és una aportació que us faig perquè seguiu l'obra bé.
Val.
Perquè a l'obra no ho veiem. Però el director, el nostre mitjonet estimat, s'explica que ell estudia i investiga amb substàncies diverses.
Ah?
Opiacis i derivats.
Val.
Vale? Recordem que dèiem abans que li agradava l'Adriana.
Clar.
Que no li fotia ni cas. Vale. Tenia celitos, ell també.
També, eh?
Vale. Clar, i això no es diu a l'òpera, però ja us ho dic jo, és en Mitjonet, el nostre estimat Mitjonet, el que se suposa que es conxorxa amb la princesa. Per què? Per facilitar-li el que? L'arma del crim.
Mare,
clar, que serà aquesta substància amb la qual ella va rociar, no sé com es diu en català...
Ruixar.
Ah, exacte, gràcies. Ruixar aquelles violetes, vale? Per enverinar-les. Així que... Patapam! En aquest tercer acte, Adriana rep aquell ram de flors fantàstic i preciós. Ella, aliena a tot, l'accepta encantada, l'olora, i diu, ah, que meravella, tot.
Scostatevi, profani! Nel pomene son io!
La dramàtica.
Bueno, és que s'està morint.
Clar,
l'han enverinada... Violetes, coses...
Fatal.
I ja sabem com acaba la cosa, és que és evident.
Sí.
Clar, l'acte... Què passa a l'acte 4? Doncs veiem el que hem de veure, que és l'agonia i el final d'Adriana. Que està ella allà, emmetzinada, sofrint, malalta, desesperada, a casa seva...
Això també ho té, que les cançons de mort acostumen a ser maques.
Sí.
Són dolces.
Durant un temps, sí. Sí, i a més ho justifica, no és que és alto loca, tranqui.
Clar.
És alto loca, o és el canto del cisne, bueno, si és una costa...
Sí.
I què passa? Doncs que Maurizio arriba a l'últim instant per declarar el seu amor, de yo dejo a la princesa, te quiero, cari, però no, ja és massa tard. I Adriana mor allà, entre els seus braços, víctima de la intriga i la gelosa revenja de la princesa, i ja s'hi acaba. Què te parece?
Acaba fatal, això.
Fatal. Jo no sé si és veritat, si no és veritat. Això de les violetes no s'ha acabat de demostrar mai, però sí que és veritat que van morir als 38 anys així com de súbito.
Ui.
És veritat que tenien amigues fins i tot a sota les pedres.
Ui.
O sigui que... I és veritat que era una crac i que Adriana mereixia una òpera. Sigui veritat, sigui mentida, mereixia aquesta òpera. I amb aquesta posada en escena que jo crec que si teniu l'oportunitat us encantarà. I ja està.
Que és una crac també és ella, és Maria Voronkova, i ens encanta tenir-la a l'òpera Rocky en aquest programa i en aquesta emissora. Voronkova!
Pues ja estem.
Setmana que ve més, eh?
I tant, a tope.
Que
a
vagi topíssim. Molt bé, visca l'òpera i visca la cultura.
Visca.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 8 minuts que passen de 2:15 del migdia, hora de la Girocleta. I avui a la Giró la tenim, ens ho explicava aquest matí, a la cua de fans del concert de Bruce Springsteen, allà a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Mira, mira com sona.
Ja
això
sonarà aquesta nit, eh? Ah, clar, en directe.
Quines ganes aquesta nit que digui allò de bona nit, Barcelona, amb aquest accent catalaníssim.
Good night, Barcelona.
No, no, diu bona nit, diu bona nit.
Bona nit, Barcelona.
Bona nit, Barcelona.
Bona nit.
En fi, a qui li diem, però, bona tarda a aquesta hora, és a la Giró. Giró, què tal?
Molt bona tarda, com esteu?
Doncs mira, aquí...
Molt bé.
Esperant el
Born
concert
d'aquesta
nit, precisament.
Mira, jo estic aquí a la cua davant de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Ja hi ha molt d'ambient. No m'esperava que hi hagués tant ambient. Ja n'hi ha molt.
Sí, eh?
I s'està fent cua. Jo tot això de les cues era un món que desconeixia. Us han fet 5 cèntims perquè
Vinga.
Us en feu un croquis mental. Però no és tan fàcil com sembla. Ara mateix hi ha dues cues formant-se. La primera, la del concert d'avui, Bruce Springsteen, recordem que toca avui i dissabte a Barcelona. Llavors hi ha dues cues. La d'avui. En total donen 800 números. Donen 800 números, vull dir que els hi apunten amb un bolígraf a la mà de les persones que van agafar el número. Uh-huh. 800 números per pista davantera. Llavors, si tu tens un d'aquests 800 números, has d'anar venint regularment, però sobretot avui a partir de les 3 de la tarda t'has de presentar, si no fora.
Val.
Però, alhora, al costat, també s'hi està fent la cua pel concert del dissabte, ja. Perquè els fans amb Bruce Springsteen porten
dies. Ja del dissabte,
aquí,
eh?
Ja del dissabte.
Uau.
I la cua d'avui s'està fent, atenció, des del dimecres de la setmana passada.
Com?
Així, tal com
bogeria.
Sona. És una bogeria. I ara em fa moltíssima il·lusió perquè, mira, jo dic, a veure qui em trobaré aquí a la cua, si puc parlar amb la primera persona. Clar, dius, la primera persona, qui serà l'afortunat o l'afortunada? Doncs resulta, tu, Joan, potser això et sona, l'any passat, en el concert del Bosch,
sí.
Va pujar un nen molt petit a l'escenari.
No em diguis...
Un nen molt, molt petit.
No em diguis que el tenim aquí.
Aquest nen es diu Jordi.
Sí.
En Jordi... L'any passat era el número 1, va pujar dalt de l'escenari.
Sí.
Aquest any, en Jordi torna a ser el número 1 i el tenim
no
al costat.
No m'ho puc creure, però, perdona,
Jordi,
que li fem
que
un aplaudiment.
Jordi,
Jordi!
Bravo,
Jordi!
A veure.
Jordi.
Mira, mira, li posem la música per ell, va.
Que està amb
música. Va, Olma, què ens explica el Jordi?
Home, anava a dir, jo no us explico res, que us ho ha d'explicar tot és en Jordi. Jordi, quants anys tens? 8.
8 anyets.
8 anyets, eh? Escolta, i quin número tens? Que jo ho he dit, però digue-ho tu.
L'1.
El número 1. Quants dies fa que esperes aquí?
Des del dimecres passat.
Des del dimecres passat? I com, que has vingut cada dia aquí a fer cua? Com ha anat això?
Cada dia he vingut aquí.
I què fas quan vens aquí?
Passo llista.
Passes llista, eh? Tu què dius? Vas donant números a la gent o com ho fas, Jordi?
Tots hem donat números a la gent.
Aneu donant números a la gent. Escolta, Jordi, és que saps què passa? Que nosaltres et coneixem perquè l'any passat vas pujar a l'escenari amb en Bruce Springsteen. O sigui, t'ho podem dir que li vas tocar la mà a en Bruce?
Sí.
Et va dir alguna cosa, en Bruce, quan estaves a l'escenari?
No.
No et va dir res, simplement et va agafar i vas pujar ja. Escolta, Jordi, quina és la teva cançó preferida? Perquè m'han dit que te la saps totes. Amb quina et quedes?
Living Proof.
Living Proof. Segur que te saps totes les cançons? Totes?
Clàssiques.
Mira, sabeu què farem? Farem un joc. Vine aquí, Jordi, mira.
Li pots apropar l'auricular?
Ara és el que t'anava a dir. Jo ara posaré uns auriculars i, sisplau, des de l'estudi vull que em tireu la cançó més estranya, més remota de Bruce Springsteen, que dius la que menys es coneix. No, a veure si se la sap totes, en Jordi.
Sí.
Què? Quan estigueu preparats, digueu-me i li posem els auriculars d'en Jordi a veure si l'endivina.
Li tirarem, per exemple, Last Man Standing. Va, li tirarem
Vinga.
Aquesta.
Jordi, a veure, posa't els auriculars. Faded pictures that somebody took when you were hard and young and proud. Backed against the wall, running raw and loud.
Snakeskin vest and a sharkskin. Jordi, com vas? Espera't.
Posem-li un altre, posem-li un altre en Jordi.
Li posarem...
Espera, Jordi, un altre, a veure si te la saps.
Li posarem aquesta.
Aquesta.
Home.
Bravo!
Home, quin clàssic.
Bravo, Jordi, xoca-la. Escolta, Jordi, vas amb una samarreta, de fet, no sé amb qui estàs acompanyat, però tots aquí la cua, els que organitzen la cua, porten una samarreta. Què posen aquesta samarreta, Jordi?
Us estimem.
Us estimem. I a darrere? Jordi, el número 8. Confies, Jordi, que aquest any en Bruce Springsteen et tornarà a treure a l'escenari?
No sé.
Què faràs si et treu? Has de dir algun missatge? Hauràs de dir alguna cosa, no? Ja ho tens pensat?
No.
Encara no, però es confiem. Jo estaré molt atenta a veure si et veiem, que a la ràdio van uns al concert. Si veieu un nen de 8 anys, Roset, amb el cabell una mica llarg, és en Jordi, doneu-li records, que ha estat aquí, porta més una setmana fent-ho.
Jo ho esperaré, eh? Olma, em deixes preguntar-li una cosa, en Jordi?
Digues.
Pregunta-li què és per ell Bruce Springsteen.
Jordi, vine aquí, que encara no et deixem anar. Et pregunten que què és per tu Bruce Springsteen.
M'encanta.
Li encanta en Bruce.
I ja està.
Però t'agrada perquè els papes et van fer que t'agradés o tu el vas descobrir en el bosc?
No, em va... El meu pare li agrada molt.
Ai, en Jordi igual, no? Mm. Però tu ets més fan que el papa, que sí?
Sí.
Oi tant.
Que tenim la mare darrere... per aquí, d'en Jordi.
No, que no ets la mare d'en Jordi?
No, és la Sabina.
És la Sabina, no és la mare, però és una de la... Suposo que els coneixeu, perquè esteu...
Sí, ja n'hem fet uns quants.
N'heu fet uns quants de concerts junts, cues?
Bueno, hem anat coincidint, sí, i ells es van incorporar l'any passat una mica a l'organització tot plegat, que fins llavors no havien estat al peu del ganó, i des de llavors, pues, sí, hem anat coincidint.
I a veure, perquè jo n'he fet 5 cèntims, no sé si s'ha entès bé com funciona això de la cua per anar al concert d'en Bruce.
Doncs mira, aquesta organització que fem va començar el 2002, l'altre dia, de fet, ho recordàvem amb gent que estava molt al principi, i és bàsicament una organització entre els fans que respecta la seguretat del Bruce i que anem adaptant a cada estadi, on bàsicament ens posem uns números a les mans i fem una llista que correspon a aquests números amb el nom i cognom de la gent, i és per donar una mica de flexibilitat a la gent a l'hora de posar-se a l'ombra, anar a comprar alguna cosa de menjar, anar a descansar una estona, anar-se a dutxar i no estar, diguéssim, 4 dies fent cua aquí sota la Solana, com havia passat abans, i de fet se'ns han apropat els de la Creu Roja abans dient que és una gran idea perquè aquí hi havia hagut lipotímies fent cua sota la Solana, no? Llavors tot això va començar perquè els fans venim amb antelació perquè volem estar a primera fila i alguns estem tan sonats com per dedicar-hi uns quants dies i unes quantes vacances a la nostra vida, i això et dona una mica flexibilitat per no menjar de bocata cada dia i poder-te apropar aquí a l'Espí Cornell, que cada dia anem a dinar un menú boníssim.
Ah, mira que bé!
I poder anar a estirar una mica les cames i fer la volta a l'estadi, cosetes així, perquè al final estem per aquí, però et dona una mica de flexibilitat per poder-te moure, i entre nosaltres ens organitzem i la seguretat del Bruce ens ho respecta. I entrarem abans que obrin portes per la resta de gent amb rigorós ordre de números. O sigui que ara veureu aquí l'Iu a les 3, perquè endreçarem a tothom, els començarem a passar aquí a una part reservada, i quan ells considerin, i sempre abans d'obrir la resta de portes, ens aniran entrant a poc perquè entrem poquet a poquet i evitem que aquests xalats que estem aquí una setmana, doncs no vulguem córrer per arribar abans a baix. Ara és a peu. sense córrer, rigorós ordre.
No, no, moltíssima seguretat. Dius, no sé d'on vens, perquè ens hem agafat molta festa. Tu ets d'aquí a Barcelona i vas a dormir a casa? O
jo sóc d'aquí a Barcelona, però vaja, hi ha gent de tot arreu. Jo sóc d'aquí a Barcelona, m'he agafat vacances per estar aquí aquesta setmana fent cua, i igual que si te les agafessis per anar a Göteborg, que jo hi vaig anar l'any passat, per exemple, per fer els 3 concerts, doncs t'agafaves en aquell cas 10 dies per anar, arribar amb prou temps, tenir un bon número i estar allà 10 dies. Doncs a Barcelona ho fem igual. Hi ha gent de tot arreu, és a dir, tant els que venen de fora com els que ve de Mataró, de Vic, de Girona o d'on sigui.
I anava a dir, en Jordi ens comentava que passava el llista. Sí. Ho feu un cop al dia, quants cops?
No, 3. I ja s'ha relaxat bastant, quan vam començar passàvem llista cada 2 hores. I és veritat que s'ha anat ponderant, perquè abans fins i tot acampàvem, i per la nit sempre hi havia d'haver algú i acampàvem i tal. Després, per qüestions de seguretat, algunes ciutats van començar a prohibir acampar. I ara el que hem anat pactant amb l'organització és almenys 3 passes al dia, menys el dia del concert. La llista 2 que deies abans, que també ha començat, el dia del concert, a més, afegeix un quart passe que es fa durant el concert, perquè la gent que està a la segona llista no pot estar a la primera i viceversa, perquè la idea és que els que comencen la segona és perquè només fan el segon concert. Els que tenim número pel primer concert i estarem a dins, agafarem número del segon just quan sortim, que ens estaran esperant.
Mare, és tot un croquis, una organització digna de rellotgeria pura, pura. Déu-n'hi-do. Que us feu amics, no, aquí? Perquè ara veig que tots
aneu... Són moltes hores.
Ja teniu grup de WhatsApp i tot, de fer cues amb Bruce?
Sí, no, és impossible tenir aquest nivell d'organització, però sí, són moltes hores, i a més són moltes ciutats, i són molts anys. Alguns vam començar el 2002 a fer això, alguns es van incorporar una mica més tard, però al final la que ja ho has fet una vegada sempre ajudes, perquè són moltes hores al dia i és molt important anar fent torns i anar-nos coordinant per anar descansant de tant en tant, perquè si no arribes al concert fos.
Olma,
arribem cansats igualment, però com a mínim...
Digue, Joan.
Aviam, si li pots traslladar una pregunta, perquè sí que ens deia aquesta noia que està fent cua durant aquestes setmanes per veure el Bruce des de ben a prop. I jo em pensava... Clar, ella deia... nosaltres que estem una mica bojos, per què creu? O sigui, creu que és precisament per aquesta bogeria que el Bruce estima tant una ciutat com Barcelona?
Clar, mira, és que m'estàvem fent una pregunta des de estem en directe de l'altra banda de l'estudi. I sí que és cert que és molt comentat que en Bruce per Barcelona té una admiració profunda. I,
doncs, li agrada.
Li encanta, parla en català, comença gires internacionals a Barcelona. Llavors comentaves precisament que és una mica una bogeria, que esteu bojos, que esteu xalats, que feu aquestes coses. Creus que en Bruce s'estima tant Barcelona precisament per al públic que té?
Jo crec que hi ha una mica de tot. Ell sempre diu que el públic de Barcelona i fins i tot algunes ciutats italianes són els més intensos i els que més, diguéssim, eufòria i més vibren en els concerts, no? I és una cosa que ell ha anat dient, i crec que és així. I a més també ha provocat que si parles de tots els estrangers o els internacionals que corren per aquí, Barcelona sempre és una marca, diguéssim, al calendari, no? Quan surt la gira de Bruce, si han d'escollir entre diversos, Barcelona sempre és una que es té molt, molt en compte, perquè la vitalitat del públic aquí, com vibra aquest públic, com respon, com segueix les cançons, els saraus que es munten, etcètera, pues al final tenen ressò.
Ara tinc molta curiositat. Quants concerts portes amb Bruce? Els tens comptats?
Mira, la veritat és que no. Hi ha gent que sí, que els compta. Jo no els conto. Vaig començar amb el 99, amb la Reunion Tour, que llavors tenia 15 anys, i va ser el primer que vaig poder anar, també per un tema d'edat, perquè el del 96 es van posar d'una manera boja, si recordeu, la venda a les entrades, anunciant-ho per la ràdio, un minut abans que es posessin a la venda, i jo estava al col·le.
Oh.
Llavors, clar, va ser impossible.
No!
Sí, va ser impossible. Així que jo vaig començar el 99. I des de llavors, doncs em faig uns quants. No tants com molta altra gent, però al final és qüestió de temps i de diners.
Sí.
Però, no em queixo.
El millor concert que recordis, en Bruce, del Bosc?
Ostres, el 2012 va ser una gira que a mi em va agradar moltíssim. Que em va agradar molt. I el 12, entre els que van fer Barcelona, els que van fer Dublín, que a més també va ser una gira que jo vaig tenir la sort de, estava a la uni fent el doctorat, de poder-me organitzar bé i fer-ne uns quants, i és una gira que jo recordo amb molt de carinyo per això, no? Perquè em vaig fer diversos, vaig anar a diferents ciutats i ell també va. Però vaja, també el Camp Nou, els del Camp Nou també són bastant memorables, i el del 2016 doncs, també val la pena recordar-lo.
Vam fent que sí amb el cap.
Jo estic molt d'acord amb el del 2016, Giró.
Mira, jo no hi vaig anar, el primer l'any passat. T'anava a dir, ja per acabar, tens el llistat de números?
Mira,
no? Qui el té?
Se l'acaben d'endur.
Mira, anem a mirar. Saps què passa, Joan? Que donen 800 números per, diguem-ne, per entrar preferent. I ara vull saber 719. Per quin número van. Quin número?
719.
719,
Ui,
informació de servei. heu de córrer, heu de córrer. Això quant tarda, més o menys, a donar-se ara?
Depèn, és que va...
80 números.
No hem parat en tot el matí. De fet, ens han dit que arribéssim a 800 o que paréssim a les dues. Per tant, més o menys jo crec que anirem aquí.
Doncs ja ho sabeu, si algú ens està escoltant, feu el favor de pujar ràpid cap a l'Estadi Olímpic, ara, que s'està a punt d'esgotar els números. Ja veiem, ara sí, que amb bastanta gent asseguda al terra, traient carmanyoles, menjar...
Esperant el golcol de les 3 i ja cap a dins. O sigui, ja cap a dins. Aprofitant un mos abans.
Sí, i també hi ha hagut molta polèmica amb el tema de bolquers, i va haver-hi una influència... Ja riu. Vosaltres,
que sou de l'altre dia.
I què diríem?
Jo no me n'he posat mai, de bolquers, per entrar als concerts.
Però clar, tu perdries una cançó del Bosc?
No, jo no surto durant el concert.
Per tant, no beveu aigua, com ho feu? Perquè són 3 hores,
bevem,
eh?
No, bevem ben poc, però ho tenim bastant calculat. De moment entrarem, quan entrem ens asseiem a terra, perquè aconsegueixes conservar una mica millor el teu espai vital, i llavors jo tinc més o menys calculat que fins, com a molt tard, fins a 6:45, una miqueta més màxim, me n'aniré al lavabo.
Escolta, bon concert i que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Giró.
Què?
M'has posat nerviós, eh?
Home, jo ja fa estar, Trias, ja fa estar, perquè comença a haver-hi...
No, perquè jo no vaig gens tard. Número... Pensa que jo cap a les 7 sortiré de casa per anar-hi, perquè això comença
clar,
a les 9, perquè jo tinc grada.
Ah, tu tens seient.
Sí, jo tinc grada.
Així no val. Tu vine aquí a fer cua...
Jo ja he anat prou anys a pista, jo no estic per aquestes coses. No. Giró, com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Fins ara.
Adéu.
Albert Feixas, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Escolta'm, estàvem pendents d'un sorteig avui importantíssim.
Bueno, és que avui és un gran dia, dijous.
Sí.
Hi ha molts sortejos, però aquest de la menorquina, torno a repetir, que avui es sorteja una de les neveres Polarbox plenes de gelats, Són dues. Avui, una. La setmana que ve, una altra. Plena, una... Nevera Polarbox, perdoneu-vos,
sí.
Aquí una mica atrapat mirant tots els gelats
que
hi ha.
Massa gelats hi ha aquí, Albert.
M'he quedat gelat. Quac, quac. Dos bombon Kikos amb Kikos d'Aragó. Dos bombon caramelo amb sal d'Eivissa. Dos bombon avellana de Tarragona. I finalment dos barretes vainilla caramel, dos bombones almendrados i dos truficonos fets amb ametlles de Mallorca.
De Mallorca,
cosa bona, I pels més petits, també, en aquesta Polar Box d'estil retro...
El Joan.
Sí.
Doncs dos...
Et fa gràcia, això, Dels... Leprechauns, es deia?
Els danoninos.
Perdoni, vostè, no. Dos polomenta amb menta del Mediterrani.
Sí.
A tu t'agrada el Chocogol?
Ara.
I dos estic danonino.
Danonino,
chicos y chicas, danonino. Doncs, escolta'm, tenim una participació brutal.
Sí?
Brutal.
Sí.
Gelats,
No, has estat escrivint...
Ara, ja... no deixeu de participar, perquè demà...
Demà o la setmana que ve?
No, la setmana que ve arrenquem. El dimarts arrenquem.
Tenim tantes coses que
sí,
ja no...
Sí.
A veure si la setmana que ve, quan sortegem aquesta, fa una mica de més bon temps, perquè avui és un dia raro.
Va.
Però és que dona
igual. Per anunciar gelats.
Anem al sorteig. Aquí li toca avui la nevera...
Manipula amb precaució.
Aquí li donem la nevera, la primera nevera menorquina.
Quins nervis.
Un, dos, i atenció, va cap a Maria Martínez.
Maria Martínez.
Felicitats.
Maria Martínez, que s'endú aquesta meravellosa nevera retro.
Maria Martínez.
Perquè això és la menorquina, això és...
Chocogol!
La nit de Sant Joan és nit d'alegria.
Espera, que és que... Clar, això és un no parar.
És que ara estàvem dient, però espera't que tenim un altre...
T'anava a dir, no, això no és un no parar. És un no patar.
Un no parar de patar.
Ara.
Que tenim un altre sorteig.
Tenim un altre sorteig perquè ho explicava abans, mentre tu picaves la redacció com una boja, Judit, que t'he deixat allà, que tenim un lot fantàstic dels Amics de la Traca. També els que van entrar, els de la Traca. Els dels Petards Silenciosos.
3w.latraca.cat.
Tenim un lot que sortejarem avui i un altre... Aquest sí que el sortejarem demà, Albert? Exacte. Doncs tenim aquest lot fantàstic en un munt de coses que les hem explicades abans i també tenim una participació fantàstica. Per tant, els Amics de la Traca ens regalen aquest magnífic producte que podem podeu gaudir la nit de Sant Joan i posteriors, perquè no us ho acabareu, eh? Bueno, no, millor sí. Millor s'emocionen i acaben tota la capsa. Però també com és un regal, això està bé.
Clar, clar, clar.
Són de baixa sonoritat, eh?
Yep.
Perfectes.
Que estan pensats per no assustar els animals, els col·lectius una mica més vulnerables, sí, la gent gran, aquella gent que s'espanta una mica amb el... Com és el meu cas, jo sóc en aquest cas...
Ei, petards sostenibles, també.
Home, ens ho va explicar tota aquesta setmana els amics de la traca.
Sí, els
gossos, mira, gossos feliços estaran, home, doncs, felicíssims. I tenim participació, atenció, endavant. José, no t'hem posat l'efecte del redoble, això aquí hem fallat, no passa res. No. José comença a animar.
Va.
Tira, fes el sorteig. Atenció, el Jordi Ramon. Jordi Ramon.
Bravo.
Té dos noms. Però és una persona.
Home, no, deu ser.
Dos noms amb una persona.
És que no m'he cognom, home.
Té dos noms.
Jordi Ramon, que quan vulgui passar-ho a recollir per Radio Estel,
aquí ho tindrem.
Per ell el lot de petards.
Home, estaria bé que passés abans de Sant Joan, però si no, no passa res, no?
No, ha de passar en breus.
Clar, ha de passar avui o demà.
Demà. A quina hora obrim? A les 6 i mitja.
6 i mitja, si vols passar a les 6 i mitja, Jordi.
Endavant.
A les 6 i mitja, que faci com Rocky Balboa, surti a córrer.
Ara.
Agafi uns petards.
I fins aquí, fins als petards. Doncs escolta, quina alegria. Ah, i una cosa.
Ara, ho hem de dir, això.
Sí, ho hem de dir, però no ho obrirem. Ara he pensat què fer.
Tenim
el jingle.
Tenim jingle?
El jingle. Pots reaccionar?
Sí, és que...
Coses que estem marejant.
No és per anar només de compres, avui, eh?
No, és que resulta... Això jo no ho sabia. Sorpresa, sorpresa. Els amics de Cap Bravo, amb els quals estem encantadíssims, i cada setmana us regalen una cistella... Espera't un moment, Toscano, que estic explicant coses importants. Cada setmana ens regalen, per als nostres oients, una cistella meravellosa, i cada setmana juguem amb nosaltres, i cada dia juguem amb nosaltres. Ha pensat en l'equip de la caravana.
Ep. Ai, que macos.
Us he de dir que el meu nom, atenció, de Rafa Sanahuja, però jo entenc... que sóc una mica el representant de Cap Bravo en aquesta casa, doncs i ho compartiré. Ens han enviat una coca de Sant Joan perfectament empaquetada,
sí, sí, és,
i que quan m'he apropat fa un aroma i té un aroma fantàstic, però he pensat, com ara ja marxem, no la deixem oberta,
no.
Perquè la gent de la tarda són molt ratetes, i són molt rates, i no... En fi, iba a decir, no s'ho mereixen. Bueno, sí que s'ho mereixen.
No, sí que s'ho mereixen. Però,
el que no farem és obrirem i demà tothom podrà tastar-la. Clar. Però en presència de nosaltres. En el moment de la pregunta Cap Bravo...
Sí.
Ai, com estic fatal, eh? Obrirem la coca de Sant Joan.
Toscano, que està dient, per tu sí, deixa'm a mi presentar l'Estel migdia.
Toscano, no tus mai. No sé com s'ho fa.
No.
Per tant, com hem quedat? Que l'obrirem demà?
Demà, al moment de la pregunta Cap Bravo, farem...
Jo m'havia fet la idea que ja menjàvem...
Com es diu això, l'unpacking? O com es diu?
Unboxing.
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 Vosaltres feu unboxing, que jo menjaré. Va, en Xavi Toscano, que ja va cap a l'estudi a presentar també a l'Estel migdia, amb els serveis informatius d'aquesta casa que ens posen al dia de tota l'actualitat. Nosaltres que ho anem deixant aquí. Demà més i millor, a partir de les 8 del matí, amb la veu que em quedi. Ja us ho dic ara.
Ah, sí, perquè, espera.
Clar, clar.
In the USA.
Hi ha un altre gran clàssic que no sol tocar en directe mai.
Born in the USA.
Ets molt... No tens afinamenta, Judit?
No, gens.
Com que no?
No passa res, però...
Sí que en tinc.
No afines.
Molta.
No afines.
Ai, demà a les 8, que hi tornem amb més caravana. Mentrestant, gaudiu de la tarda, que vagi molt bé.